Moment de fer la primera connexió amb la nostra unitat mòbil, que aquest vespre s'ha sumat a les celebracions pels 20 anys de la caiguda del mur de Berlín. El Ferran Aranda i la Marta Pardell són al Goethe, l'institut on fins ben entrada la nit celebren amb diversos actes aquest fet històric. Marta Pardell, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
La celebració des de la distància, des de Barcelona, eh?
Des de la distància, però déu-n'hi-do la celebració que tenen muntada aquí al Goethe Institut, eh? Perquè han començat a les 6 de la tarda i no pensen parar fins a la 1 de la matinada, que déu-n'hi-do.
Fins la 1?
Fins la 1, sí, 7 hores d'activitats gratuïtes, aviso per si us hi voleu passar, i hi ha de tot, conferències, performances, projecció de pel·lícules, exposicions, fins i tot degustació de gastronomia alemanya.
I tot amb el fil comú, eh? El 20è aniversari de la caiguda del mur.
El 20è aniversari de la caiguda, una mica reviure l'esperit d'aquell Berlín de l'any 89. I entre totes aquestes activitats que us explico, doncs una de molt destacada, com és una xerrada a càrrec de l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, que abans de conversar amb tots els presents aquí al Goethe Institut, ho ha
ja
fet...
Ja l'ha segrestat.
L'he segrestat una mica, me l'he emportat a un despatx i, escolta, ha parlat amb el Tots per Tots. Som amb l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, que avui és al Goethe Institut per participar en aquesta celebració del 20è aniversari de la caiguda del mur de Berlín. President, avui fa 20 anys d'aquest esdeveniment. Què ha significat per Alemanya i per Europa la caiguda del mur de Berlín?
Home, per Alemanya va significar... és a dir, per l'Europa, pel món, per Alemanya va significar un triomf de la llibertat, no? La caiguda del comunisme, no solament a Alemanya, sinó a tota l'Europa Oriental i a la mateixa Unió Soviètica, doncs va ser un fet positiu, perquè va ser la superació d'una dictadura i la recuperació de la llibertat. Després, evidentment, hi ha hagut molts problemes, eh? Però en aquest sentit va ser molt positiu. Per a Alemanya, a més, doncs va representar la possibilitat de la reunificació, vull dir, un país que s'havia unificat, que hi havia un sentiment alemany col·lectiu, doncs de ser un sol país, una sola nació, etc. No? Doncs que van viure una pila d'anys, doncs, dividits d'aquesta manera, va ser un gran èxit, un gran triomf, una cosa molt positiva per tots ells, no?
Vostè sempre s'ha declarat un gran admirador d'Alemanya. Creu que la reunificació s'ha fet bé?
Jo crec que bàsicament sí. Jo crec que s'ha fet bé, a més, s'ha fet bé. S'ha fet des del primer moment perquè es va fer de pressa. I es va fer superant moltes dificultats. Aquí hi ha algunes dintre d'Alemanya mateix. Alemanya de l'est, de l'oest, o sigui, Alemanya democràtica, no Alemanya democràtica, l'Alemanya de l'est, la República Federal, o sigui, els que vivien en democràcia, els ara deien República Democràtica, però no era una democràcia. Els que vivien en democràcia, hi va haver alguns sectors que per egoisme, per facilitat, per comoditat, va dir, escolta, no ens emboliquem amb aquests alemanys de l'est, aquests alemanys de l'est, que a més ja es portaran problemes, i això costarà molt car, que ho ha costat, o sigui, no s'equivocaven. Però hi va haver algunes oposicions d'aquest tipus, no? Però bé, de la manera això es va superar. Després hi van haver oposicions d'alguns països europeus, de bastants països europeus. Per exemple, hi va haver una oposició del president de la República Francesa al començament. Hi va haver una oposició molt, molt tenaç de la primera ministra britànica, la senyora Thatcher. Hi va haver oposició del govern italià. Hi va haver oposició del president del govern en aquell moment, un home, per altra banda, d'una gran qualitat, però amb això doncs, jo crec que es va equivocar, va ser en Lubbers, d'Holanda. Hi va haver oposició, hi va haver diverses oposicions, bastantes oposicions. I va haver, en canvi, l'únic polític important europeu, perdoni, l'únic polític important europeu, i l'únic cap de govern, sobretot, que es va manifestar decididament des del primer moment a favor de la reunificació, va ser en Felipe González, que així es va posar al costat del canciller Kohl i dels alemanys, no? Cosa que després sempre més el canciller Kohl li va agrair. O sigui, cada vegada que ell feia un plantejament en temes, per exemple, va tenir molta bona repercussió després econòmica per Espanya, perquè quan en Felipe González al cap d'un temps va demanar la creació d'uns nous fons, els fons que se'n diuen estructurals, dels quals el primer beneficiari és Espanya, doncs el Kohl li va donar suport des del primer moment, no?
Quin exemple podem treure de l'experiència alemanya des de Catalunya? Perquè vostè sempre ha lluat el sistema de Länder alemanys.
Bé, el sistema de Länder dels alemanys, això és molt complicat d'explicar, eh? El sistema de Länder dels alemanys, bé, és igual, ara ens aniríem massa lluny. Funciona bé. Jo encara l'altre dia vaig a ser a Alemanya, vull dir divendres, i dissabte al matí vaig a ser a Alemanya, concretament en un land que funciona especialment bé, que era aquell de Baden-Württemberg, és el de Baden-Württemberg, que nosaltres, quan jo era president de la Generalitat, havíem fet allò que se deia els quatre motors d'Europa, quan ells era Baden-Württemberg, i això funciona bé. El que passa és que el sistema no serveix per Catalunya. És a dir, no serveix per Catalunya perquè, és clar, Catalunya té una personalitat molt diferenciada dintre d'Espanya, amb una llengua i una cultura pròpies i una història particular, i per tant el federalisme tal com l'apliquen allà, jo crec que en el cas d'Espanya, que és el que voldrien aplicar, federalisme aplicat, no gaire ben aplicat, però al fons del fons, el que aspiren alguns a través de l'espai de les autonomies és a crear una mena de federalisme d'aquest tipus, que funciona bé a Alemanya, primera, perquè respon més a la naturalesa d'Alemanya. Nosaltres imaginem-nos que Baviera, per exemple, que és un país amb un personat fort, especialment forta, i amb un cert reconeixement d'aquesta personalitat dintre d'Alemanya, doncs, a més, parlés una altra llengua, parlés eslovac, parlés italià, no? Vull dir, clar, seria un altre problema, tingués una cultura pròpia, una història pròpia, una literatura ben diferenciada. Per tant, això a Alemanya no es dona, és un país uniforme. No és uniforme. Amb diferència, hi ha protestants i catòlics, atenció. Hi ha gent del nord, hi ha gent del sud, hi ha gent... Bueno, ja, tot el que vulguem. Però aquesta diferència, diguem-ne, de fons cultural, nacional, no es dona. Per tant, a mi el sistema alemany, per Catalunya, entenc que no hauria de servir. Val a dir que, de tota manera, té un avantatge el sistema alemany, no? I és que funciona molt bé. També amb problemes, també amb tensions, també amb discussions constants, però no portat com aquí es porta. Per exemple, el tema de la solidaritat, allà es practica també, però no de la manera que s'ha practicat i encara, malgrat l'acord últim que hi va haver, se segueix practicant a Catalunya, que és d'una manera molt abusiva. Això no és de cap manera, vull dir, allà més d'un dèficit, un dèficit fiscal del 4%, Baden-Württemberg, que és una de les regions dels Länder, de les regions, diguem-ne, riques d'Alemanya, Baviera, que també ho és, Nord-Rhein-Westfalen, el Renani de la Westfàlia, doncs el Tribunal Constitucional diu aquests països han de pagar més perquè són més rics, però no poden tenir un dèficit superior al 4%. Nosaltres teníem un dèficit del 9, del 10%, jo crec que el seguim tenint malgrat l'acord que s'ha fet aquí i malgrat que de vegades es digui que ha anat tan i tan bé, però jo crec que seguim aquest dèficit. Per tant, aquell sistema com a mínim té una cosa, que funciona de manera més equilibrada, més justa, més equànim. És a dir, a Alemanya no se li va acudar a ningú, el que aquí es diu de vegades quan els catalans plantegem aquests temes. Miri, aquest sistema, la solidaritat només s'ha de practicar amb el que tenen els altres, no? Con los bienes ajenos, no? Això no, Alemanya és un país seriós i es nota seriós amb això també. Espanya no és tan seriós i ha fet un plantejament no tan bo, no? Ara, repeteixo, nosaltres plantegem una altra cosa des de Catalunya.
President, en aquest acte de commemoració, vostè avui conversa amb Albert Peters, que és el director del Centre de Directius de Parla Alemanya. Quins són els temes de la xerrada?
Suposo que començarà, perquè sempre que em parlen d'això comença el mateix. Vostè com es va assabentar, de que en aquell moment el mur de Berlín no queia, ja no queia en aquell moment, sinó simplement es passava, no?
I com es va assabentar, ja que hi som, com es va assabentar?
Jo hi havia un acte en el Palau de la Generalitat, al Saló de Sant Jordi, motiu de no sé què, amb gent estrangera, i a la taula de presidència presidíem jo com a president i després un parell de persones més, una de les quals era una ministra francesa molt coneguda i molt famosa i d'una gran categoria, que deia Simone, es diu, afortunadament és viva, Simone Weil, que a més tenia una història personal molt carregada, no? Perquè era jueva i etcètera, no? I per tant, i aquesta, i aleshores en ple acte, a mi em va passar, algú de presidència em va passar una notata, diu, la ràdio alemanya diu que s'obre el mur i la gent en aquests moments està passant i a més estan assaltant el mur, allò que pujaven a dalt, no? Aleshores, el CIDE que va acabar de parlar el que estava parlant, vaig interrompre l'acte i vaig dir, escoltin, els vull donar una notícia important. I jo vaig dir, els hi va una commoció, i la senyora Weil es va posar a plorar d'alegria, va ser molt emotiu.
Doncs president, moltes gràcies. Danke schön für allen. Guten Abend.
Guten Abend.